Bon dia i bona hora, són les 8, benvinguts als 5 minuts més. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Quines temperatures tenim aquest matí?
Doncs ens llevem temperatures bastant altes. Tenim 7 graus a Vall de Núria, 12 a Das, 14 graus a Ribes de Freser, 15 a Ripoll i a Camprodon, 16 graus a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 18 a Olot i a Castellfollit de la Roca, també a Santa Pau, 19 graus a Banyoles i a Girona, 20 a Figueres i 21 a Roses.
Ens espera una setmana de pluges.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Ara ens ho explica en Dani Ramírez.
Aquesta setmana, a meitat de mes d'octubre, ens visitaran dues pertorbacions. Una demà a la nit, tarda nit, i matinada matí de dimecres. I la segona seria cap a dijous tarda nit, matinada matí de divendres. Aleshores, doncs, vindran pluges, unes tempestes, i també han de baixar les temperatures, una baixada de temperatures que s'anirà concretant a mesura que avanci la setmana, sobretot a partir de dijous i divendres. Torna l'ambient de tardor, però avui encara la temperatura serà prou alta, semblant a la d'ahir, màximes de 23 a 27 graus. Tot això amb un dia variable, mig ennuvolat, matí de boires, de núvols baixos, tant a la costa com a l'interior, i a la tarda una mica més de clarianes. No prevé precipitació, tot i que al migdia es pot escapar alguna gota cap a la Cerdanya i al Ripollès. Ben poca cosa. I demà ja diem que canvia el temps, arriba aquesta pertorbació, baixa una mica la temperatura i, per tant, ja costarà passar dels 23-24 graus de màxima. Tot això amb pluges, pluges i alguna tronada demà a la tarda nit i, sobretot, ja doncs, la matinada de dimecres. Dimecres a la tarda els núvols aniran marxant i esperar l'altra pertorbació, que ja diem que arribaria més o menys la tarda i vespre de dijous.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, considera que no té massa sentit projectar la planta de biogàs als terrenys actuals. Se'ns remarca que és una zona verge i que suposarà una infraestructura de grans dimensions.
En aquella zona hi ha moltes cases doncs, que estan enfocades cap a aquesta planta. A més, és un espai molt tranquil, verge, protegit, de protecció especial, que tampoc té massa sentit que es faci allà aquesta planta. Jo la veig més, igualment ja que s'ha de fer amb un sòl no urbanitzable, doncs fer-la potser en una zona amb bons accessos, més pròxima a la carretera, amb uns terrenys potser de no tant de valor.
Cap de setmana negra a les carreteres de les nostres comarques. Un home d'Olot ha mort en un accident de trànsit a Palol de Revardit. El vehicle en què viatjava la víctima i un acompanyant s'ha incendiat. Prèviament, un motorista també ha mort en precipitar-se per un barranc de difícil accés a una sortida a la Nacional 260 al seu pas per Toses. Són 105 ja amb aquestes dues víctimes les que portem dany a les carreteres del nostre país. Avui traurem el cap al camp, perquè la mitjana d'edat del sector agrari a la Garrotxa és alta i això pot provocar que molts pagesos finalitzin la seva activitat d'aquí a uns anys.
Tot i que cada vegada hi ha menys relleu generacional, està entrant un nou perfil de pagesia que busca zones on poder treballar. Per potenciar aquest relleu, des d'Adrinoc organitzen una jornada a la Vall d'en Bas aquest dimarts sobre els temes de tenir en compte a l'hora de traspassar una explotació.
El gerent d'Adrinoc és Jordi Terrades.
Que sí, que costa això a nivell familiar, pues no continuen els fills o la on hi ha descendència, i per altra banda, doncs el que és el que està passant, doncs que les explotacions es van traspassant, van creixent les que hi ha, per tant no es perd per dir alguna activitat, però es va concentrant en menys mans. El que si volem fomentar és aquest petit pagesia, el petit ramader i demés, doncs hem de mirar que es pugui incorporar més gent i facilitar doncs, aquest relleu extrafamiliar que necessita un acompanyament doncs, una mica especial i diferent del que hi ha hagut fins ara.
Doncs la gran festa de la pagesia d'aquest cap de setmana ha estat la tria de Mulats d'Espinavell, que ha congregat unes 5.000 persones, una xifra que multiplica per 100 la població d'aquest nucli de Molló. Enguany a la tria hi han participat 15 explotacions ramaderes i la riba del Ritort ha quedat plena a vessar per veure baixar de la muntanya els prop de 330 caps de bestiar que hi han participat. L'alcalde de Molló és en Josep Coma.
És l'esdeveniment doncs, que hi ha més gent en el municipi de Molló, que realment omple tota la vall de Camprodon, i a més hem de ser conscients que es fa en un nucli de població Espinavell amb 50 habitants, amb els accessos doncs, que hi ha actualment, doncs és complicat, però per sort la gent té molta paciència.
I atenció, perquè després de Molló anem baixant i anem cap a la Fira de Santa Teresa i la Fira Catalana de l'Ovella, que com cada 15 d'octubre celebrarà a Ripoll. Des del 1843, el municipi acull aquesta cita anual on la tradició i la reivindicació s'uneixen amb molta força.
Sobretot en aquests moments complicats pel sector de la ramaderia. La fira és en definitiva, la millor oportunitat per donar el valor que té el bestiar, principalment la raça autòctona.
Escoltem en Xavier Formatxer, és el regidor de fires.
Les fires serveixen per reivindicar, i aquesta, òbviament, serà una més, perquè ja sabem com està això del món ramader, del món de l'agricultura, del món de la pageria en general, que està, bueno, ho estan passant malament com altres sectors, però sobretot la pagesia i l'agricultura i la ramaderia ho estan passant fatal.
La Fira de l'Ovella de Santa Teresa és sens dubte un gran pol d'atracció, com també ho serà la comerciada a diferents municipis de les comarques de Girona. Del 18 al 20 d'octubre, Ripoll participa amb els seus 43 comerços adherits en aquesta campanya que busca fidelitzar els clients a través d'accions diverses. En Jordi Terré és tècnic de dinamització comercial.
Una acció que sí que inicialment vol suplir el que seria el Black Friday. És veritat que venim d'uns últims anys, doncs, que el Black Friday pot ser molt important per grans centres comercials, però clar, pel comerç petit, el comerç local, ens podem trobar-nos que estan en unes dates que realment és on ven més el comerç local, no? Llavors, que pot afectar bastant, no?
Són les 8 i 6. Avui també ens endinsarem als municipis més petits, els més petits de tots. Menys burocràcia, nous vincles de governança i més participació. És el que proposen alguns alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa per millorar el dia a dia a les comarques, i en concret en els pobles rurals. Aquestes i altres qüestions s'han tractat durant 3 dies a Mieres, a l'Aplec i el Tir, on hi ha participat la pròpia alcaldessa del municipi, Núria Martínez.
Una bona ocasió per ensenyar que aquí es fan coses, que estan passant coses, i estan passant coses més enllà dels límits que se'ns han imposat, no? I de les limitacions que també se'ns imposen com a pobles tan petits i tan limitats moltes vegades a nivell de recursos humans, sobretot. La gent no vol accedir a la política i és comprensible.
L'Ajuntament de Ridaura ha facilitat 195 entrades reduïdes a veïns del poble perquè es poguessin banyar a la piscina de les preses. Ja fa 2 anys, els dos ajuntaments tenen un conveni que facilita el bany als veïns i veïnes de Ridaura.
És el segon any que ho fem. El preu reduït és assumit totalment per l'Ajuntament de Ridaura, la diferència. Ells ens posen les facilitats, doncs, per aquesta gestió, que la puguem fer bé.
I és que els municipis més petits han de col·laborar entre ells si volen tirar endavant amb determinats serveis. A Llanars hi ha acord entre l'Ajuntament i el Bisbat per rehabilitar la rectoria. El consistori està a punt de formalitzar un conveni que li permetrà remodelar l'edifici i fer ús de 2 dels pisos. L'equip de govern hi vol crear un centre d'interpretació del poble. L'Amadeu Rossell és l'alcalde.
Avui dia, mitjançant imatges, vídeos, pots ensenyar moltes coses. Sense, abans un museu havies de tenir, doncs, 1.000 coses allà exposades. Avui dia, amb això, doncs, pots reviure la feina, la vida, com es feia abans, amb tots els aspectes de la vida rural, de pagès, que penso que tenim molt a ensenyar.
I els millors projectes de les escoles d'art catalanes es troben als Premis Eva Toldrà. Aquest any hi ha participat per primera vegada les escoles d'art de les Illes Balears. El gran guardó ha estat per l'artista Nina Izica, amb la il·lustració titulada Uns convidats inesperats. I a l'antena dels 5 minuts més, ara ens centrem a l'activitat esportiva del cap de setmana. Amb un Olot que té el vent de cara en aquest moment, un gol a última hora d'Albert Torres manté l'estat d'eufòria a la Unió Esportiva Olot. Els olotins van aconseguir una victòria èpica al camp del Cornellà després de remuntar l'1-0 dels locals.
Tu no veuràs mai un Olot amb mi que surti a empatar. Això ho tinc claríssim, perquè no és la meva forma, i això ho estem demostrant. Els jugadors són guanyadors i estàvem a la banqueta amb en Pau Salvans, el Marc Mas, i no recordo qui més, i estaven dient: mister, vamos a por el partido. Vull dir, anem a pel partit, que hem de guanyar aquests 3 punts, perquè ho notàvem que podia caure, no?
És Pedro Dolera, és l'entrenador dels olotins. Han sumat 10 punts dels últims 12 i després de 4 jornades sense perdre ja s'han situat més a prop del play-off. I el club tenis taula Olot colpeja l'escala amb força. Els olotins sumen la primera victòria de la temporada amb un contundent 4-0. Eximutenko i Provost ens recuperen el seu millor nivell.
Ens ha permès guanyar 4-0, que és una injecció de confiança importantíssima per nosaltres. A més,
pensant en la Baraj, que amb l'escala sempre és un equip que estem allà a la classificació.
És el coordinador del primer equip, en Marc Costa. I l'hoquei Club en Ripoll ha guanyat contra el Voltregà en una jornada molt complicada i a 5 segons abans que s'acabés el partit, després de diverses faltes per part de tots dos. Repassarem també com ha anat l'activitat esportiva al Ripollès aquest cap de setmana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, considera que no té massa sentit projectar la planta de biogàs als terrenys actuals. Se'ns remarca que és una zona verge i que suposarà una infraestructura de grans dimensions. De la seva banda, l'alcalde de Serinyà, Sergi Planagomà, diu que encara queden informes pendents per analitzar i que el projecte es troba en la seva fase inicial. La planta de biogàs es projecta en un terreny just entre el límit de la Garrotxa i el Pla de l'Estany, informa Roger Isern.
La planta de biogàs que es projecta entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany encara està en una fase inicial i des d'un dels municipis que podrien ser afectats, com és Sant Ferriol, creuen que la ubicació no és l'adient. L'alcalde de Sant Ferriol ha explicat als micròfons de Ràdio Lot Televisió que aquesta planta potser estaria millor en una altra zona i no en la que s'ha projectat. Remarca que és una zona verge, al límit entre comarques, i que afectaria a veïns de Sant Ferriol. Albert Fàbrega remarca que no té gaire sentit projectar aquesta planta en els terrenys actuals.
Aquella zona hi ha moltes cases que estan enfocades cap a aquesta planta. A més, és un espai molt tranquil, verge, protegit, de protecció especial, que tampoc té massa sentit que es faci allà aquesta planta. Jo la veig més, igualment, ja que s'ha de fer amb un sòl no urbanitzable, doncs fer-la potser en una zona amb bons accessos, més pròxima a la carretera, amb uns terrenys potser de no tant de valor.
Per la seva banda, l'alcalde de Serinyà, Sergi Planagomà, també ha parlat sobre el tema a Ràdio Lot i Lot Televisió. Explica que el projecte de la planta de biogàs es troba en una fase molt inicial i que encara, a dia d'avui, falten informes per analitzar. Quin procés i quins terminis s'han seguit des de la primera notícia d'aquest projecte? Planagomà respon això.
L'Ajuntament de Serinyà el que va fer va ser reclamar que es tramités per un camí més transparent i que això comporta que sigui més llarg i que fos el ple qui ho acabés de decidir. També aquí voldria afegir aquest tipus de projectes des de la conselleria. Si aquí hi ha un altre recorregut, que és que es pugui tramitar directament, que els promotors, si no se'n surten via ajuntament, puguin tramitar-ho des d'un altre recorregut que és directament des de Generalitat.
La planta de biogàs actualment projectada entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany no acaba de convèncer l'Ajuntament de Sant Ferriol, que segons el mateix Fàbrega ja ha presentat al·legacions. Remarca que queden informes per tancar-se i que la planta generaria molèsties pels veïns més propers a la zona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Cap de setmana negra a les nostres comarques. Un motorista mort en una sortida de via al punt quilomètric 146 a l'N260 a Toses. Segons el Servei Català de Trànsit i per causes que encara s'estan investigant, l'home s'ha precipitat per un barranc de difícil accés. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a 4:45 de la tarda. Arran del sinistre, s'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat, també dels GRAE i metges del SEM i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. En un primer moment, l'avia s'ha tallat en els dos sentits de la marxa fins que s'ha començat a donar pas alternatiu en un moment de molt de trànsit. Més tard, un home de 67 anys, veí d'Olot, ha mort aquest diumenge a la tarda per una sortida de via del tot terreny que conduïa. També viatjava una passatgera que ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.
L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 36 de la C66, al terme municipal del Palol de Revardit, al Pla de l'Estany. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a 3:15 de la tarda i han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat que han efectuat tasques d'extinció i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. El vehicle ha topat amb una tanca i s'ha incendiat. L'accident ha obligat a tallar la carretera en ambdós sentits. Amb aquesta víctima són 105 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de trànsit.
És un 9:15. La mitjana d'edat del sector agrari a la Garrotxa és alta i això pot provocar que molts pagesos acabin la seva activitat d'aquí a uns anys.
Tot i que cada vegada hi ha menys relleu generacional, està entrant un nou perfil de pagesia que busca zones on poder treballar. Per potenciar aquest relleu, des d'Adrinoc organitzen una jornada a la Vall d'en Bas sobre els temes a tenir en compte a l'hora de traspassar una explotació.
Una jornada que tindrà lloc aquest dimarts.
El moment actual que travessa la pagesia a la comarca és complicat. Actualment, la mitjana d'edat és elevada, ja que només un 7% dels pagesos tenen 40 anys o menys. Això suposa que en els pròxims anys hi hagi una quantitat important d'explotacions que s'hi finalitzi la seva activitat o bé que hagi de ser traspassada a altres pagesos. El problema del relleu generacional en el sector agrari és evident, tot i que la demanda per poder tenir explotacions és alta. Actualment està entrant un perfil de nova pagesia que no té arrels tradicionals familiars en aquest sector, però que busca explotacions. El gerent d'Adrinoc, Jordi Terrades, explica que la tendència del relleu generacional en el sector primari ha canviat.
És que sí, que costa això a nivell familiar, doncs no continuen els fills o no hi ha descendència. I per altra banda, doncs el que està passant, doncs que les explotacions es van traspassant, van creixent les que hi ha, per tant no es perd per dir alguna activitat, però es va concentrant en menys mans. El que si volem fomentar és aquest petit pagesia, el petit ramader i demés, doncs hem de mirar que es pugui incorporar més gent i facilitar doncs aquest relleu extrafamiliar que necessita un acompanyament doncs una mica especial i diferent del que hi ha hagut fins ara.
Des d'Adrinoc s'ha creat una base de dades per tal de conèixer la gent que té ganes d'introduir-se en el sector i recollir també quins pagesos estan a punt de finalitzar la seva explotació d'aquí a uns anys. La jornada d'aquest dimarts vol ser un punt de trobada de la pagesia per tal de conèixer les opcions de traspàs d'una explotació. Terrades en posa algun exemple.
De veure realment què és el que es vol traspassar, veure les possibilitats de traspassar no vol dir a vegades perdre la propietat, sinó que pot anar amb un arrendament, pot anar amb cessió, o sí que pot haver-hi realment un traspàs, tenir clar les possibilitats i quines implicacions això pot tenir, què passa amb els drets de la PAC, tenir un valor i després aquí l'acord, que al final és un acord entre dues parts i que caldria doncs, aquesta mediació, que podem un tema familiar estar com més centralitzat o és més acotat. Quan entra aquí un relleu extrafamiliar amb un desconegut d'entrada que vol agafar l'explotació, doncs el tema d'acompanyament pren molt de relleu.
L'acte s'emmarca dins el projecte de cooperació de relleu agrari que està coordinant l'entitat amb el suport del grup motor de la Garrotxa. La jornada es durà a terme aquest dimarts a la tarda a Can Trona, a la Vall d'en Bas, i porta per títol "Vols deixar l'activitat agrària? Opcions de traspàs de la teva explotació".
Èxit absolut a la tria de mulats d'Espinavell, una bona manera de comprovar l'estat actual de la nostra ramaderia. Ha congregat, de fet, unes 5.000 persones, una xifra que multiplica per 100 la població del nucli de Molló. Enguany a la tria hi han participat 15 explotacions ramaderes i la Riba del Ritort ha tornat a fer-se petita per veure baixar de la muntanya els prop de 330 caps de bestiar que hi han participat. Ho ha seguit en Xavier Vilella.
Cada any per Sant Eduard, el nucli d'Espinavell augmenta un 99% la seva població a causa de la tria de mulats, una fira ramadera d'arrel tradicional que es porta a terme des de temps immemorials al municipi. Ahir, com no podia ser d'altra manera, milers de persones vingudes d'arreu es van apropar a la riba del riu Ritort per presenciar la baixada de més de 300 caps de bestiar aquí, entre sementals, eugues i pollins. Amb els primers rajos de llum del matí, els pastors de les 15 explotacions ramaderes participants iniciaven el descens dels ramats des de les proximitats del Costa Bona fins a les Planes. Així ho explicava la Mireia, una de les pastores més joves de l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès.
Cap a 6:45 estem cap a dalt a la muntanya i llavors doncs anem baixant a mica amb les eugues.
El bestiar arribava a Espinavell després de passar els mesos d'estiu a les pastures de Rujà, prop del Canigó. Un cop travessat el riu, accedeixen a les planes on té lloc la tria de mulats a la tarda. La magnitud de l'esdeveniment requereix una bona organització i, sobretot, molta paciència. Parla l'alcalde de Molló, Josep Coma.
És l'esdeveniment que hi ha més gent en el municipi de Molló, que realment omple tota la vall de Camprodon, i a més hem de ser conscients que es fa en un nucli de població Espinavell amb 50 habitants. Amb els accessos que hi ha actualment és complicat, però per sort la gent té molta paciència.
En l'edició d'enguany hi van prendre part 10 explotacions de Molló, dues de Camprodon i tres de Llanars, una de les quals hi va assistir per primer cop, el Mas Bellabriga. De fet, aquesta és una de les notes positives, el relleu generacional, un tema que preocupa en el sector i que amb l'impuls de la gent jove pot començar a mirar el futur amb cert grau d'optimisme.
Hi ha molts dels ramaders actuals que ja són relativament joves, que tenen criatures i veiem que aquestes criatures els hi agrada molt.
Aquesta tradició centenària ha crescut exponencialment, però des dels inicis manté com a principal objectiu la compra de pollins entre ramaders. Joan Jordà, del Mas Cruanyes, porta més de 50 edicions a les seves espatlles i ho explica d'aquesta manera.
Ara és una fira de gent, no és una fira de deuques com abans. Abans només hi havia 4 ramaders i 4 animals, una colla d'animals, però ara és una fira de gent. Venem aquí els pollins i carreguem els pollins i les eugles tornem a fotre a la muntanya i ja està. I aquí va bé per recollir, i aquí hi ha sempre negociants per tractar i... Se'n fas tracte amb un, fas tracte amb l'altre.
Pastors experimentats, joves amb potencial, visitants aficionats o paradistes conformen un esdeveniment que sembla no tenir límits.
I de la tria de mulats d'Espinavell cap a la Fira de la Santa Teresa, la Fira Catalana de l'Ovella de Ripoll, que tindrà lloc demà com cada 15 d'octubre. De fet, des del 1843 el municipi acull aquesta cita anual on tradició i reivindicació s'uneixen amb força. Sobretot en aquests moments complicats pel sector de la ramaderia. La fira és, en definitiva, la millor oportunitat per donar el valor que té el bestiar principalment la raça autòctona, Paula Sayagó.
26 explotacions ramaderes confirmades i 31 corrals previstos per a l'ocasió. La Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella de Ripoll es du a terme a la vila des del 1843. Des de fa molts anys, l'esdeveniment és un punt de trobada per a ramaders d'arreu de Catalunya. Enguany, i més que mai, la fira també serveix per alçar la veu d'un sector que passa per un moment complicat. Xavier Formatger és el regidor de Fires de Ripoll.
Les fires serveixen per reivindicar, i aquesta, òbviament, serà una més, perquè ja sabem com està això del món ramader, del món de l'agricultura, del món de la pagesia en general, que està, ho estan passant malament, com altres sectors, però sobretot la pagesia i l'agricultura i la ramaderia ho estan passant fatal.
La fira també premia el millor marrà, el millor lot d'ovelles, el millor lot de xaies, el millor animal de la fira i el millor collar musicat. Els guanyadors del concurs de bestiar valoren positivament aquest reconeixement.
Això és el jurat que decideix, el que hi entén en aquesta matèria, que decideix quin és el millor animal i quin és el millor de xai d'ovelles. Sí, evidentment és molt important, el que guanyi un premi d'aquests és importantíssim de cara a la seva explotació perquè pugui funcionar millor i pugui, en certa manera, desenvolupar la seva tasca i també el seu negoci ramader.
La fira se celebra cada 15 d'octubre independentment del dia de la setmana en què s'escaigui. Enguany coincideix en dimarts, cosa que permetrà als infants de la vila sortir a visitar la fira i conèixer una mica més del territori.
I serà una setmana intensa també pel comerç de Ripoll, perquè del 18 al 20 d'octubre arriba la comerciada a 43 comerços de la capital. La campanya busca fidelitzar els clients a través d'accions diverses i proposades per cada botiga.
Si ajuntem comerç i diada, surt la comerciada, un projecte impulsat per 13 associacions de botiguers de les comarques gironines. La campanya va sorgir l'any passat a diversos punts de la demarcació. En aquesta edició, Ripoll ha decidit sumar-se i oferir accions en benefici dels clients del 18 al 20 d'octubre. La iniciativa vol suplir o complementar el conegut Black Friday, la jornada per excel·lència dels descomptes, que beneficia els grans comerços però perjudica els més petits. Jordi Tarré és tècnic de dinamització comercial.
Una acció que sí que inicialment vol suplir el que seria el Black Friday. És veritat que venim d'uns últims anys que el Black Friday pot ser molt important per grans centres comercials, però clar, pel comerç petit, el comerç local, ens podem trobar-nos que estan en unes dates que realment és on ven més el comerç local, no? Llavors, que pot afectar bastant, no?
Cada un dels establiments participants té l'opció d'oferir l'acció que vulgui, descomptes, vals de descompte o regals.
Esports, un gol a última hora d'Albert Torres manté l'estat d'eufòria a la Unió Esportiva Olot. Els olotins van aconseguir una victòria èpica al camp del Cornellà després de remuntar l'1-0 dels locals.
Han sumat 10 punts als últims 12 i després de 4 jornades sense perdre ja s'han situat més a prop del play-off.
Més detalls amb en David Planella.
Era el minut 88 i podia passar qualsevol cosa. Fins aleshores, el Cornellà i l'Olot havien protagonitzat un partit igualat i entretingut amb diverses ocasions de gol. N'havia creat més el conjunt olotí, però el marcador era d'empat a 1 i tot estava obert. Va ser llavors quan una centrada de Forés per la banda esquerra ho va canviar tot. Terme, el segon pal, va assistir Albert Torres, que sol a l'àrea petita només va haver d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. D'aquesta manera, l'equip de Pedro Dolera va marcar el gol d'una victòria èpica al nou municipal de Cornellà.
Tu no veuràs mai una nota amb mi que surti a empatar. Això ho tinc claríssim perquè no és la meva forma i això ho estem demostrant. Els jugadors són guanyadors i estàvem a la banqueta amb en Pau Salvans, el Marc Mas, i no recordo qui més, si estaven dient mister, vamos a por el partido, vull dir, anem a pel partit, que hem de guanyar aquests 3 punts, perquè ho notàvem que podia caure, no? I al final ens ho hem portat. Aquest gol l'intuïa, l'idea en Roger, perquè clar, no volíem canviar el model perquè estàvem ben tancats per dintre, dic, no, que el Torres ho pot fer bé, i el Torres una que tingui la fota dintre, i pam, i l'ha fet, no?
Per guanyar, l'Olot va haver de remuntar, i és que si bé va començar el partit amb una ocasió molt clara de Chema Moreno a l'àrea petita, va ser el Cornellà qui es va avançar en el marcador. Ho va fer al minut 25, amb el seu primer xut, i després d'una combinació ràpida que va deixar Ibai sola dins l'àrea. Amb el gol en contra, els olotins ho van passar malament una estona, però de seguida van reaccionar. Al 33, una jugada per la banda dreta en què van intervenir Yaya Sidibe, Bernils, Chema Moreno i Salvans, va acabar amb el gol de l'extrem, que va superar Rubén Niño amb un xut per sota les cames. Amb l'1-1 de Salvans, el partit va tornar a començar i a la segona meitat l'Olot va fer mèrits per decantar la balança a favor seu. Chema va tenir dues ocasions més de molt clares a l'àrea petita i al final va haver de ser Torres, en els últims compassos, qui va marcar l'1-2. En el temps afegit, l'equip va patir, el Cornellà va crear dues oportunitats que haurien pogut significar l'empat, però va resistir i es va endur una victòria que és or. Ja té 10 punts a la classificació, és a mitja taula, és a 3 punts del descens i a tocar del play-off.
Bueno, era lo necessari per sortir del fang, diguéssim. Ara hem agafat una mica d'aire, però crec que hem agafat una mica d'aire per Sant Andreu, Balears, Sabadell, vull dir que clar, ara et poden fotre hòstia 5-0 cada partit i encara estaràs allà. Per lo menos tenim aquest avantatge. Per mi, jo vaig pensant de 10 en 10, ja és una quarta part del que hem de fer, no?
La victòria al camp del Cornellà, tot just la segona de la història del club en aquest escenari, suposa la quarta jornada consecutiva sense perdre dels olotins, que han sumat 10 punts dels últims 12 i s'han reivindicat com un dels equips més en forma de la Lliga. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, miraran de continuar la bona dinàmica contra el Sant Andreu a l'estadi municipal.
Tens bosc o un terreny i l'has de netejar, talar o fer la poda dels arbres? Som Llenyes Besalú. Contacta'ns al telèfon 626-97-3717. Explica'ns i nosaltres t'assessorarem i te'l mantindrem net. Fem desbrossaments, neteges, tala i poda d'arbres, sega de marges, franges de prevenció d'incendis, triturem tot tipus de restes vegetals per a biomassa, netegem rieres. Llenyes Besalú. Truca'ns al 626-97-3717.
La convocatòria d'Ajuts Líder 2024 ja està oberta i es podran presentar sol·licituds fins al proper 31 d'octubre. Les empreses i persones emprenedores que ho sol·licitin poden obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut de les inversions que vulguin realitzar per a la creació, millora o ampliació de negocis. I en el cas de projectes públics, la subvenció pot arribar fins al 80%. Per a més informació, truca'ns a Adrinoc al 670 00 39 63 o bé envia'ns la teva consulta a info@adrinoc.cat. Lidera el teu projecte.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Coneixeu del calçat respectuós? A Calçat Rovira el trobareu. Marques com Blanditos, Múnich i Geox ajudaran al bon desenvolupament dels peus dels més petits amb una forma més ampla a la part dels dits, sense contraforts que fan les sabates més rígides, buscant sempre l'equilibri perfecte per aconseguir la màxima comoditat. Veniu i deixeu-vos aconsellar. Calçats Rovira, sempre al costat del bon calçat.
En Fes Més, posa llum a cada racó de casa teva.
De peu, de sostre, de sobretaula, il·lumina la teva llar amb les nostres 1.001 propostes d'il·luminació.
I renova la teva casa amb les millors ofertes amb Moble Kit. Fins a final de mes, ofertes increïbles de llums i mobles. Descarrega't els nostres fullets a fesmes.com.
A Olot, Fes Més, gasta menys.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
5 minuts més.
Bon dia, bona hora, són 8:45. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, considera que no té massa sentit projectar la planta de biogàs als terrenys actuals.
Aquella zona hi ha moltes cases doncs, que estan enfocades cap a aquesta planta. A més, és un espai molt tranquil, verge, protegit, de protecció especial, que tampoc té massa sentit que es faci allà aquesta planta. Jo la veig més, igualment ja que s'ha de fer amb un sòl no urbanitzable, doncs fer-la potser en una zona amb bons accessos, més pròxima a la carretera, amb uns terrenys potser de no tant de valor.
Cap de setmana negra a les nostres comarques, un motorista mort en precipitar-se per un barranc de difícil accés en una sortida a la Nacional 260, al seu pas per Toses, i un home també ha mort al cap d'una hora en un accident de trànsit a Palol de Revardit. Era veí d'Olot, tenia 67 anys. El vehicle en què viatjava la víctima i un acompanyant s'ha incendiat. A la pàgina econòmica, la mitjana d'edat del sector agrari a la Garrotxa és alta i això pot provocar que molts pagesos acabin la seva activitat d'aquí a uns anys. Tot i que cada vegada hi ha menys en relleu generacional, està entrant un nou perfil de pagesia que busca zones on poder treballar. Per potenciar aquest relleu, des d'Adrinoc organitzen aquest dimarts una jornada a la Vall d'en Bas. El gerent de l'entitat és Jordi Terrades.
És que sí, que costa això a nivell familiar, doncs no continuen els fills o no tenia descendència, i per altra banda, doncs el que és el que està passant? Doncs que les explotacions es van traspassant, van creixent les que hi ha, per tant no es perd, per dir alguna activitat, però es va concentrant en menys mans. Aquí, si volem fomentar és aquest petit pagesia, el petit ramader i demés, doncs hem de mirar que es pugui incorporar més gent i facilitar doncs, aquest relleu extrafamiliar que necessita un acompanyament doncs, una mica especial i diferent del que hi ha hagut fins ara.
La tria de Molats d'Espinavell congrega unes 5.000 persones, una xifra que multiplica per 100 la població del nucli de Molló. Enguany a la tria hi han participat 15 explotacions ramaderes i la Riba del Ritor ha quedat petita per veure baixar de la muntanya els prop de 330 caps de bestiar que hi han participat. L'alcalde de Molló és en Josep Coma.
És l'esdeveniment doncs, que hi ha més gent en el municipi de Molló, que realment omple tota la vall de Camprodon, i a més hem de ser conscients que es fa en un nucli de població Espinavell amb 50 habitants. Amb els accessos doncs, que hi ha actualment doncs, és complicat, però per sort la gent té molta paciència.
I demà, com cada 15 d'octubre, Ripoll celebra la Fira de Santa Teresa i la Fira Catalana de l'Ovella. Des del 1843 el municipi acull aquesta cita anual on tradició i reivindicació s'uneixen amb molta força, sobretot en aquests moments complicats pel sector de la ramaderia. En Xavier Formatxer és el regidor de Fires.
Les fires serveixen per reivindicar i aquesta, òbviament, doncs serà una més, perquè ja sabem com està això del món ramader, del món de l'agricultura, del món de la pagesia en general, que està, bueno, ho estan passant malament com altres sectors, però sobretot la pagesia i l'agricultura i la ramaderia ho estan passant fatal.
Del 18 al 20 d'octubre arriba la comerciada de 43 comerços de Ripoll. La campanya busca fidelitzar els clients a través d'accions diverses i proposades per cada botiguer. Descomptes, vals, sortejos o regals. En Jordi Terrés, tècnic de dinamització comercial.
Una acció que sí que inicialment vol suplir el que seria el Black Friday. És veritat que venim d'uns últims anys anys, doncs que el Black Friday pot ser molt important per grans centres comercials, però clar, pel comerç petit, el comerç local, ens podem trobar-nos que estan en unes dates que realment és on ven més el comerç local, no? Llavors, que pot afectar bastant, no?
Un dia més s'ha posat sobre la taula la situació dels pobles més petits, dels micropobles. Exigeixen menys burocràcia, nous vincles de governança i més participació.
Doncs és el que proposen alguns alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa per millorar el dia a dia en els pobles rurals. Aquestes i altres qüestions s'han tractat durant 3 dies a Mieres, a la Plec Iltir.
Escoltem la Núria Martínez, és l'alcaldessa de Mieres.
Una bona ocasió per ensenyar que aquí es fan coses, que estan passant coses i estan passant coses més enllà dels límits que se'ns han imposat, no? I de les limitacions que també se'ns imposen com a pobles tan petits i tan limitats moltes vegades a nivell de recursos humans, sobretot. La gent no vol accedir a la política i és comprensible.
L'Ajuntament de Ridaura ha facilitat 195 entrades reduïdes a veïns del poble perquè es poguessin banyar a la piscina de les preses. Una mostra de que els pobles petits, si no s'ajuden, ho tenen complicat.
Ja fa 2 anys que els ajuntaments de Ridaura i les preses tenen un conveni que facilita el bany als veïns i veïnes de Ridaura. El municipi no té capacitat per construir una piscina al poble i la cooperació entre ajuntaments ajuda a pal·liar la falta de serveis.
Acord entre l'Ajuntament i el Bisbat de Girona per rehabilitar la rectoria de Llanars.
El consistori llanarenc està a punt de formalitzar un conveni que li permetrà remodelar l'edifici i fer ús de 2 dels pisos.
Els millors projectes de les escoles d'art catalanes es troben als Premis Eva Tuldrà.
Aquest any hi ha participat per primera vegada les escoles d'art de les Illes Balears. El gran guardó ha estat per l'artista Nina Isica amb la il·lustració Uns convidats inesperats.
Anem als esports. Un gol a última hora d'Albert Torres manté l'estat d'eufòria a la Unió Esportiva Olot.
Els olotins van aconseguir una victòria èpica al camp del Cornellà després de remuntar l'1-0 dels locals. Han sumat 10 punts dels últims 12 i després de 4 jornades sense perdre ja s'han situat més a prop de play-off.
El club tenis taula Olot colpeja l'escala amb força. Els olotins sumen la primera victòria de la temporada amb un contundent 4-0.
Esmudenco i Provost recuperen el seu millor nivell i De Las Heras no fallen la seva estrena amb l'equip. L'Olot s'enfronta al vigent campió, el Priego, aquest cap de setmana.
Bones notícies pel club hoquei en Ripoll, que ha guanyat contra el Voltregà una jornada molt complicada i a 5 segons abans que s'acabés el partit, després de diverses faltes per part de tots dos. Us ho explicarem a la part final del nostre informatiu. El dia en què parlarem del tren tram, perquè hi ha novetats, per primera vegada s'inclou una partida econòmica en els futurs pressupostos de la Generalitat, en parlarem amb un dels membres de Comuns a la Garrotxa, amb en Raül Valls, que vindrà a esmorzar amb nosaltres aquí a l'antena del 5 minuts més. Són les 8:36.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, totes les mirades posades al Pròxim Orient, 4 soldats israelians morts i desenes de ferits en un atac de Hezbollah amb drons a Israel.
Segons la milícia libanesa, l'atac tenia com a objectiu una base militar, on hi hauria el cap de l'estat major de l'exèrcit israelià.
I amb tot, Netanyahu acusa els cascos blaus de Firul de ser escuts humans de Hezbollah.
40 països han condemnat els atacs israelians contra els cascos blaus amb un comunicat conjunt.
Manifestació multitudinària a Madrid pel dret a l'habitatge i contra els preus abusius del lloguer.
Els assistents a la protesta amenacen amb una vegada pagament de lloguers si no s'adopten mesures efectives contra l'especulació immobiliària.
L'Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogaters.
I aquí cal assenyalar el rendisme, culpables i també els governs responsables que han posat la catifa vermella al negoci immobiliari. I davant aquesta angoixa que viu la gent llogatera, que cada mes ens fa acceptar condicions abusives per la por de trobar-nos buscant pis en un portal immobiliari infestat de lloguers de temporada, toca dir prou.
Comuns i el PSC pacten una fórmula per intentar regular els lloguers de temporada a Barcelona.
El govern de Barcelona de Jaume Collboni ha arribat a un acord amb el grup de Barcelona en Comú per intentar regalar els lloguers de temporada a la ciutat.
Kamala Harris publica el seu informe mèdic per pressionar Trump sobre la seva salut.
La candidata demòcrata a les eleccions presidencials dels Estats Units, Kamala Harris, ha fet públic un informe dels seus metges que avalen el bon estat de salut de la vicepresidenta.
I una segona part imperial del Barça deixa sense premi l'Espanyol, resultat final 7-1.
Les blanquiblaves han posat les coses difícils difícils a les locals que s'han vist obligades a remuntar el gol inicial de Simona.
Són 2:15 de 9.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores, perquè se'ns presenta una setmana marcada per les precipitacions.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquesta setmana, a meitat de mes d'octubre, ens visitaran dues pertorbacions. Una demà a la nit, tarda nit, i matinada matí de dimecres. I la segona seria cap a dijous tarda nit, matinada matí de divendres. Aleshores, doncs, vindran pluges, unes tempestes, i també han de baixar les temperatures, una baixada de temperatures que s'anirà concretant a mesura que avanci la setmana, sobretot a partir de dijous i divendres. Torna l'ambient de tardor, però avui encara la temperatura serà prou alta, semblant a la d'ahir, màximes de 23 a 27 graus. Tot això amb un dia variable, mig ennuvolat, matí de boires, de núvols baixos, tant a la costa com a l'interior, i a la tarda una mica més de clarianes. No prevén precipitació, tot i que al migdia es pot escapar alguna gota cap a la Cerdanya i al Ripollès. Ben poca cosa. I demà ja diem que canvia el temps, arriba aquesta pertorbació, baixa una mica la temperatura, i per tant ja costarà passar dels 23-24 graus de màxima. Tot això amb pluges, pluges i alguna tronada demà a la tarda nit, i sobretot ja, doncs, la matinada de dimecres. Dimecres a la tarda els núvols aniran marxant i esperar l'altra pertorbació, que ja diem que arribaria més o menys la tarda i vespre de dijous.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la llotja de roses de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
El Parlament de Catalunya ha aprovat en l'últim debat de política general celebrat la setmana passada una proposta de resolució dels comuns de millora del transport públic arreu del país. Dins d'aquesta proposta de resolució, els comuns insten el govern a impulsar els trens trams de la Costa Brava, Olot i Blanes-Lloret i han arrencat el compromís de fer-ho en aquesta legislatura. En el cas del tren tram de Blanes-Lloret no estava en l'acord d'investidura i ara hi ha el compromís d'impulsar-lo juntament amb els de la Costa Brava i Olot. A aquesta hora ha vingut a esmorzar amb nosaltres el coordinador dels comuns a la Garrotxa, Raül Valls. Què tal, Raül? Benvingut, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Primer pas, no?, perquè el tren tram pugui ser una realitat?
Bé, crec que és una qüestió entre necessària i gairebé inevitable, no? Necessitem transport públic, necessitem transport públic, i és un debat que està obert, i les reclamacions dels micropobles, com explicàveu, doncs van en aquest sentit. Necessitem transport públic també a les zones rurals, no? Uh-huh. I, evidentment, els trens trams són una opció més, no l'única, evidentment, però són una opció més per desenvolupar aquest transport i perquè qualsevol persona que viu en un poble o una ciutat petita, mitjana, no necessiti tenir cotxe obligatòriament per poder-se desplaçar, no? Tingui el dret, aquest dret a la mobilitat que moltes vegades es reclama quan es fan carreteres, doncs també sigui real per les persones quan no tenen, perquè no poden o perquè no volen tenir cotxe, no? Llavors ens calen trens trams, ens calen autobusos, ens cal, doncs, una xarxa de transport públic a tot Catalunya.
Fa poc que el PSC està al govern de la Generalitat, imagino que hi ha molts temes sobre la taula, però el tema del tren tram és un tema, diguem-ne, prioritari pel govern?
A veure, jo em temo que no ho serà de prioritari pel govern. Altra cosa és que des de les organitzacions polítiques que, doncs, apostem per aquest model, doncs pressionem i siguem capaços, no només nosaltres, esperem que en aquest cas també des d'Esquerra Republicana, des de la CUP, doncs també es faci pressió perquè això es porti endavant. Estem segurs de que sí, de que cada cop hi ha doncs un ventall més ampli de la societat, també a nivell polític, que té clar que això ha de ser, hauria de ser una prioritat. I no només per una qüestió de dret a la mobilitat, com deia, també per una qüestió que té a veure amb la crisi ecològica i energètica que estem patint i que, per tant, se'ns està advertint que no podem seguir apostant per cotxe carretera, per tant hem d'apostar per altres formes, i el tren tram és una d'elles potent i que pot canviar fins i tot el que seria la vida a les comarques per on passarà.
En quin sentit pot canviar la vida de les persones que viuen,
doncs,
a casa nostra?
Donant una facilitat i una tranquil·litat a l'hora de que la mobilitat sigui algú doncs, molt més pacífic, de que puguis moure't des d'Olot a Girona i entre els pobles d'una doncs, manera molt més ràpida, moltes vegades, perquè no ens enganyem, les entrades a les ciutats doncs cada cop són més complicades, també més saludable, perquè el cotxe en molts sentits doncs està alterant la salut de les persones, tant a nivell de la contaminació que provoca, però també a nivell, diguem, dels estats d'ansietat que acaba provocant el fet de moure's cada dia amb cotxe i haver de passar per embussos i haver de passar per el que suposa el trànsit. Per tant, poder anar en un tren on pots anar endormiscat, o pots anar llegint, o pots anar escoltant la ràdio, doncs crec que pot ser una tranquil·litat que també ens donarà. Per tant, és important anar i, com deia, és important perquè és que ens hem de creure que hem d'emetre menys CO2.
Hem de recordar que és un tren tram que uniria Olot amb Girona, El traçat està del tot clar?
El traçat en concret, no t'ho sabria dir per on, però sí que ha d'anar seguint la línia del Fluvià, això sí, fins a la zona de Besalú, i després articular la zona de Banyoles i connectar finalment amb Girona. Vull dir que seria aquest eix, diguem, on tenim una gran part de l'activitat industrial, no?, de la zona sobretot propera a Olot, però també la zona propera, jo crec que hi ha els dos extrems, diguem, tenen una forta activitat entre Girona i Banyoles, i després entre Olot i el que seria la zona de Castellfollit amb totes les zones industrials. Evidentment, molta gent podria anar a treballar amb tren tram, i això també és molt important. No és només una qüestió de moure't per moure't.
Si no hi ha la pressió del territori, imagineu que aquesta obra pot ser l'obra de la Seu, és a dir, és una gran infraestructura i, per tant, o realment totes les parts s'ho creuen o serà complicat que una cosa d'aquest tipus pugui tirar endavant, no?
Jo, evidentment, és que ens ho hem de
canviar. En un lloc on estem acostumats a que les infraestructures siguin molt lentes d'executar.
Les infraestructures són lentes d'executar perquè a vegades perquè són cares, i perquè impliquen doncs, uns processos llargs, no? Ara, la qüestió no és tant ara lo llarg que pugui o curt que pugui ser, sinó si fem aquest canvi de paradigma que se'ns imposa, que se'ns demana i que implica passar a deixar d'apostar pel cotxe carretera i apostar clarament pel transport públic. I això vol dir posar-ho davant d'altres necessitats que algú pot pensar que té, però que crec que aquesta hauria de ser absolutament prioritària.
Raül Valls, coordinador dels Comuns a la Garrotxa, gràcies avui per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més.
A vosaltres.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Ara parlàvem dels micropobles. Menys burocràcia, nous vincles de governança i més participació és el que proposen alguns alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa per millorar el dia a dia en els pobles rurals. Aquestes i altres qüestions s'han tractat durant 3 dies a Mieres, a la Plec i el Tir.
Durant 3 dies, la Plec i el Tir ha proposat parlar d'aquells temes que ocupen i preocupen els municipis petits d'àmbit rural. Mieres ha estat el poble anfitrió, però la proposta s'ha impulsat a la Vall del Cer, d'on també en formen part Santa Pau, Sant Ferriol i Sant Miquel de Campmajor. La trobada serví per parlar de les dificultats que tenen en el dia a dia els alcaldes d'aquests municipis. D'una banda, ser escoltats per a les grans administracions i, per l'altra, per resoldre temes del dia a dia com la falta de personal i l'excés de burocràcia o el problema de l'habitatge. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Una bona ocasió per ensenyar que aquí es fan coses, que estan passant coses i estan passant coses més enllà de les, dels límits que se'ns han imposat, no? I de les limitacions que també se'ns imposen com a pobles tan petits i tan limitats moltes vegades a nivell de recursos humans, sobretot. La gent no vol accedir a la política i és comprensible, perquè realment l'administració és un laberint i a vegades quan t'hi topes et sents impotent, perquè et frustra, no? Dius, ostres, jo venia amb moltes idees, venia amb moltes ganes i de cop i volta et trobes que l'administració té una manera de fer i una estructura tan forta, tan densa i tan impenetrable que les teves idees i projectes es queden allà.
L'alcaldessa de Mieres assegura que, tot i que costa, és possible cooperar municipis veïns que ni tan sols formen part del mateix Consell Comarcal, com Sant Miquel de Campmajor, i ampliar el focus, d'alguna manera, dels òrgans polítics oficials establerts fa anys. Al municipi veí, Sant Ferriol, el seu alcalde també es queixa de l'excés de burocràcia pels ajuntaments i greus problemes en el dia a dia per la pagesia. Albert Fàbrega també reclama que les lleis i normes no es facin mirant només la lògica i la realitat de les ciutats. No,
és molt bo que la gent es mogui, que hi hagi aquest neguit, que hi hagi aquest coneixement de que tenim un problema, perquè el problema ja és greu. Ara també sóc poc optimista, perquè vull dir, tot aquest estat en què es troben els pobles rurals i la despoblació, doncs ve d'una sèrie de factors a llarg termini molt grans, moltes variables, i no es canvia d'avui per demà. Parla molt de millorar el món rural i sembla que tothom està molt motivat, però després van sortint normatives que no ho contemplen gens ni mica i al contrari van castigant. No ens poden considerar la gent que estem en el món rural igualment les mateixes condicions en molts temes que la gent que viu a les ciutats, a nivells urbanístics, a nivell de moltes coses, no? Vull dir, hi ha d'haver una normativa totalment especial.
Tots els agents implicats coincideixen en el fet que plecs com l'ILTIR serveixen per fer-se veure i per demostrar que des de l'àmbit rural també es poden impulsar nous models de governança per a un territori més ampli com pot ser Catalunya.
I aquí en tenim un exemple. L'Ajuntament de Ridaura ha facilitat 195 entrades reduïdes a veïns del poble perquè es poguessin banyar a la piscina de les Preses. Ja fa 2 anys que els ajuntaments de Ridaura i les Preses tenen un conveni que facilita el bany als veïns i veïnes de Ridaura.
Els ajuntaments de Ridaura i de les Preses fa 2 anys que tenen un conveni perquè els ridaurencs i ridaurenques puguin anar-se a banyar a la piscina presenca. Ridaura no té piscina municipal i les Preses sí, i la idea era que els veïns del poble veí poguessin anar-se a banyar a les Preses amb cost reduït, ja que una part de l'entrada l'assumia l'Ajuntament de Ridaura. Enguany han estat més els usuaris que han fet ús de la piscina presenca respecte a l'any passat, i des del consistori asseguren que aquesta mesura funciona. Enguany l'Ajuntament de Ridaura ha pagat 195 entrades, la qual cosa suposa una mica més de 550 euros. En parlen Anna Vegas i Albert Danés, alcaldes de Ridaura i les Preses, respectivament.
És el segon any que ho fem. El preu reduït és assumit totalment per l'Ajuntament de Ridaura, la diferència. Ells ens posen les facilitats, doncs, per aquesta gestió, que la puguem fer bé, i estem molt contents perquè pensem que amb les onades de calor que hi ha els últims estius, una piscina o poder-se refrescar és un servei indispensable.
I ens va sol·licitar, doncs, a veure si podíem, doncs, utilitzar la piscina de les Preses, evidentment, doncs, com a poble veí i que tenim molt bona relació amb l'Ajuntament de Ridaura, evidentment vam facilitar-ho. L'Ajuntament de Ridaura, doncs, paga el 50% doncs, de l'entrada dels seus veïns, i nosaltres amb els veïns de Ridaura els cobrem aquest el resto del 50%, vull dir que fem una entrada normal, no és una entrada ni en reducció ni res, simplement és un servei que vol donar l'Ajuntament de Ridaura, i nosaltres encantats, doncs, ja que podem ajudar, doncs, d'ajudar i col·laborar.
L'Ajuntament de Ridaura ara mateix no té la capacitat econòmica per construir una piscina, però la cooperació entre pobles pot ajudar els municipis més petits i amb menys serveis a facilitar el dia a dia dels veïns.
Acord entre l'Ajuntament i el Bisbat per rehabilitar la rectoria de Llanars. El consistori està a punt de formalitzar un conveni que li permetrà remodelar l'edifici i fer ús de 2 dels pisos. L'equip de govern hi vol crear un centre d'interpretació del municipi i voldria que estigués enllestit aquest mandat. Joan Manel Robles.
Han anat passant els anys i l'edifici de l'antiga rectoria de Llanars està molt degradat. Amb l'actual vicari general del Bisbat de Vic, finalment s'ha arribat a un acord per cedir part de l'edifici a l'Ajuntament i que en pugui fer ús. El Bisbat es quedarà al pis de dalt, però el consistori podrà arreglar i fer ús dels altres 2 pisos, on l'equip de govern hi vol fer un ecomuseu o un centre d'interpretació. Amadeu Rosell és l'alcalde de Llanars.
Avui dia, mitjançant imatges, vídeos, pots ensenyar moltes coses sense... Abans un museu havies de tenir doncs, mil coses allà exposades. Avui dia, amb això, doncs, pots reviure la feina, la vida, com es feia abans, com es, amb tots els aspectes de la vida rural, de pagès, que penso que tenim molt a ensenyar.
El centre d'interpretació en serà l'última fase. La primera i més imminent serà la remodelació de la coberta, els laterals i els tancaments, per després començar a actuar a l'interior. L'Ajuntament ja compta amb el finançament per a aquesta primera fase. Rosell assegura que el conjunt de les actuacions es completaran dins el present mandat.
És una de les condicions que estem, que també el bisbat ens diu, perquè, doncs, perquè les coses no s'allarguin. I això és el que estem fent ara, intentant fer aquest conveni, que arribi, i ara doncs, tenim una reunió aviat ja a Vic i comencem a moure-ho i aviam si arribem a l'acord i comencem.
D'aquesta manera, l'antiga i degradada rectoria de Llanars passarà en 3 anys a ser un actiu per al municipi.
I en esports, el Club Tenis Taula Olot colpeja l'escala amb força. Els olotins sumen la primera victòria de la temporada per un contundent 4-0. Aixmudenco i Provost en recuperen el seu millor nivell i De Las Heras no falla en la seva estrena amb l'equip. L'Olot s'enfronta al vigent campió, el Priego, aquest proper cap de setmana.
Ara sí, no hi ha millor manera de girar la truita que amb una victòria contundent per 4-0. El Club Tenis Taula Olot arribava al primer derbi gironí de la temporada contra l'Escala amb la pressió d'haver de fer front a un mal inici de lliga amb dues derrotes al calaix. Si una cosa tenen els palistes de l'equip, però, és experiència. L'ucraïnès Yaroslav Asmudenko i el francès Damian Provost van tornar a mostrar la seva millor versió i el vigent campió d'Espanya, Rafael De Las Heras, va protagonitzar un debut sublim. El coordinador del primer equip, Marc Costa, destaca que la victòria va més enllà d'un simple resultat.
Ens ha permès guanyar 4-0, que és una injecció de confiança importantíssima per nosaltres. A més, pensant en l'Avaraix, que amb l'Escala sempre és un equip que estem allà a la classificació.
El cert és que el Club Tenis Taula Olot va dominar en tot moment l'enfrontament. Sense que li tremolés el pols, Rafael De Las Heras va suar per derrotar el xinès Ye, la gran amenaça empordanesa, però va aconseguir sumar la primera victòria en 5 jocs. El madrileny subratllava al final del duel la bona sintonia que va sentir amb el públic.
Gran debut, ganar con victoria, o sea, conseguir una victoria aquí y ganar 4-0 contra la Escala en un derbi es algo que siempre ayuda y siempre motiva. Y nada, pues me he sentido súper bien, sobre todo con el público. El público ha estado súper emocionado ahí, súper muchas ganas de querer animar al buen juego que estábamos haciendo. Y al final, nada, pues han salido las cosas muy bien, muy contento, tanto ya te digo con la gente como la sala.
Asmudenko tampoc va donar cap opció a Iker González i Provost va situar el 3-0 en el marcador derrotant Xavier Peral. En un emocionant quart partit, Asmudenko s'enfrontava al xinès Ye, amb qui l'any passat va encaixar la primera derrota a la Lliga. Aquest cop les coses van canviar i va ser l'ucraïnès qui va dominar el maig i qui va certificar la primera victòria de la temporada per al Club Tenis Taula Olot.
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Opticalia Olot cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.